A continuació ens acompanya el doctor Josep Morgades, que em fa l'efecte que no necessita massa presentació, però tanmateix doncs, us recordaré que és catedràtic de Filologia Catalana a la Universitat de Barcelona i un dels principals estudiosos del noucentisme, amb molts treballs i articles publicats en format de llibre o en col·laboracions en revistes especialitzades des de, a més, fa diverses dècades. I, per tant, no entraré en més detall i li donaré la paraula. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres per haver-me invitat a participar en aquesta primera jornada sobre el noucentisme. Quan ho vam fer, doncs vaig dir, home, mira, potser ja comencem a deixar de ser només quatre els que ens interessem per això del noucentisme. I ara, amb aquesta excel·lent notícia que ens acaba de proporcionar la Vinyet Panyella, doncs això, vull dir, ja comencem a ser colla els que ens interessem pel noucentisme. Bé, aleshores, tan bon punt ho vam proposar, doncs, de venir aquí a parlar-vos d'això del noucentisme, jo vaig donar aquest títol, el noucentisme, a l'anagogia per l'analogia. A veure, el títol pot semblar abstrus segons com, i també hi ha qui m'ha dit que si era directament pedant. Jo pel meu compte afegeixo que ni especialment abstrus ni forçosament pedant, tampoc no és un divertimento paronímic, això de l'anagogia per l'analogia. En realitat és un títol que conté en si mateix la partitio, que se'n diu en el discurs de la retòrica, és a dir, la numeració dels punts a tractar. Per tant, doncs, tractaré primer de tot breument de noucentisme, que he entès jo de fa ja molt de temps i en què em faig fort sobre noucentisme. Després, què cal entendre per anagogia, què cal entendre per analogia, com es passa de l'una a l'altra i de l'altra a l'una, i tot això aleshores referit a noucentisme. I encara per acabar, una cosa que ja no cabia en el títol aquest, perquè els títols, ja sabeu, han de ser breus, és que a tall de balanç global de tot això, doncs acabaré referint-me al noucentisme, superàvit en analogia i dèficit en anagogia. Bé, el noucentisme, bé, ja ho sabem prou, no? El noucentisme és un moviment en què conflueixen política i cultura, impulsat per una mesocràcia gradualment compromesa amb el catalanisme polític i tot això en vista d'una reforma social que doncs, legitimi aquesta mesocràcia a nivell de Catalunya i alhora la legitimi en vista a exportar un semblant model de reforma mesocràtica a la resta de l'Estat. A diferència dels altres dos grans moviments que el precedeixen aquí a casa nostra, Renaixença i Modernisme, i dels quals en certa manera el noucentisme no és sinó la culminació, el noucentisme va molt més enllà. Per exemple, podem parlar fins a un cert punt de Renaixença, de Modernisme a d'altres zones del domini lingüístic, al País Valencià i a les Illes. En canvi, de noucentisme ja només n'hi ha pròpiament a la Catalunya stricto sensu. És, doncs, en aquest sentit, un moviment principatí, el noucentisme. I per què? Doncs perquè només llavors, en el moment històric que som, començaments del segle XX, només el Principat, a la Catalunya stricto sensu, es dona el grau de desenvolupament material i d'exigència nacional que possibiliten l'aparició del noucentisme, d'una cosa com el noucentisme, cosa impensable a les Illes, al País Valencià, i no cal dir d'altres nacions sense estat, com pogués ser l'Occitània del moment. Bé, aleshores aquesta mesocràcia compromesa doncs, amb el catalanisme polític, vertebrada entorn del partit aquí, la Lliga Regionalista, amb un cap pare evident que és Prat de la Riba, etc., és tanmateix una mesocràcia afectada de múltiples febleses, cosa aleshores que explica que a l'hora de tirar endavant la seva reforma de classe burgesa, etc., es fixi més aviat, dins el context europeu coetani, en certs trets reactius que estan sorgint a l'Europa del moment i que difereixen ja dels trets que havien estat els motors fundacionals d'allò que havia estat la revolució burgesa a nivell europeu un segle abans, el tombant de segles XVIII-XIX. Per exemple, doncs, ja no es pot permetre aquesta burgesia, ni europea, ni menys la catalana, liberalisme, laissez-faire, laissez-passer. No, això no es poden permetre, cal que hi hagi un grau d'intervenció. Ja no es poden permetre doncs, positivismes ni naturalismes, sinó que, per contra, cal proposar d'altres solucions, no tan aferrades a la dada. També, d'altra banda, doncs, ja no hi ha lloc per al racionalisme, per al cientisme a nivell europeu, i cal apostar pel psicologisme, per l'intuïcionisme, etc, etc. I doncs són trets reactius com aquests que es donen, repeteixo, arreu d'Europa, aquells a què s'aferra la mesocràcia compromesa amb el catalanisme polític per sempre dins un marc de reforma inspirat en els grans models europeus, tirant endavant aquesta seva revolució conservadora o potser simplement intent reformista. No cal dir, d'altra banda, un intent reformista, el promogut per aquesta middle class catalana, que en cap cas no va afigurar mai la menor alternativa independentista en el seu horitzó d'expectatives. Això no està mai de més de repetir-ho, sobretot en un moment com l'actual, sinó que simplement amb aquest model de reforma, comencem per Catalunya, després ho estendrem a la resta de l'Estat, això sí, però desmarcant-se al màxim aquesta mesocràcia catalana, tant com fos possible, de les influències hispàniques despersonalitzadores. Bé, aleshores ja sabem, tot això ha estat explicat en termes d'aquest acostament burgesia i intel·ligència, aquella intel·ligència orgànica de què parlarà poques dècades després Gramsci i que constitueix el millor reflex en l'àmbit de les idees, en l'àmbit intel·lectual d'aquesta mesocràcia. Aleshores, doncs, en la mesura que, esclar, al capdavall, la Catalunya estricta no continua sent, sinó això, doncs, com a molt, quatre províncies, mancomunades a partir de l'any 14, però bé, és a dir, una classe i un país, un paiset mancat d'aparells ideològics d'estat, doncs aleshores cal recórrer d'altres mitjans, com ara els aparells ideològics, no hi ha aparells repressius, però sí aparells ideològics, per tirar endavant aquesta reforma. Cal arbitrar una colla de mesures facilitadores d'allò que Event Soar, un dels grans estudiosos dels polisistemes, ha anomenat la disponibilitat. És a dir, entenent per tal, doncs, l'arbitratge d'aquelles mesures que empenyen els individus a actuar de manera altra que la pròpia de llurs inclinacions naturals. I aleshores aquesta reforma, també tinguem-ho sempre present, que constitueix el noucentisme, és òbviament concebuda sempre de dalt a baix. És una mena de despotisme il·lustrat amb més de 100 anys de retard, en la qual doncs, allò que importa és fer-ho tot per al poble, però sense el poble. I, repeteixo, és un intent de reforma a tots els nivells. En aquest sentit, a veure, la Mancomunitat, només ser creada el juny de l'any 14, va establir una programació d'Institut d'Educació General, que després no va doncs, reeixir. Però en aquest Institut d'Educació General es propugnava que calia la difusió intensa dels coneixements que tinguin una transcendència, coneixements, ciència, arts, lletres, d'acord, però que tinguin una transcendència a la conducta. Una colla de coneixements, cal difondre'ls, que hagin de traduir-se en costums, en hàbits, en maneres d'obrar, de conduir i de conduir-se. Només que, és clar, per fer possible tota aquesta transformació que acabi repercutint en els hàbits de conducta, comportaments, etc, etc, cal començar fent-ho des de dalt, cal, doncs, apostar a favor del culturalisme, dels aparells ideològics d'estat. En aquest sentit, culturalisme, Folch i Torres, però ara no encara Joaquim, Josep Maria, té una novel·la, el Joan Andal, del 1909, en la qual s'exposa doncs, el fet que per l'arquitecte, el senyor Estruc, tot ha de venir de l'instrucció, un senyor arquitecte, professors liberals, classe mitjana. En canvi, pel paleta no s'aconseguirà res sense la revolució. Per tant, instrucció. A través de la cultura aconseguirem aquest canvi de costums, d'hàbits, de comportament que doncs, farà viable aquesta reforma, etc, etc, etc. Culturalisme. D'altra banda, també és un culturalisme, això sí, no pas gens ni de molt eteri. El culturalisme del noucentisme és un culturalisme aplicat. En aquest sentit, a veure, una de tantes declaracions de l'època de Josep Pijoan, que és un dels cervells de tot aquest moviment, En un seu article, citaré d'altres articles del mateix número. Passa per ser el moviment fundacional, la fita fundacional del noucentisme, l'almanac dels noucentistes. I home, en un cert sentit sí, però pel que fa a teoria, a ideologia, la pedra fundacional del noucentisme és el número extraordinari de 7 i 14 de gener de 1911 que la revista Catalunya, escrita en espanyol perquè es pensava que doncs, així en fi, arribaria doncs, més enllà del riu Cinca i es interessarien els espanyols i fins i tot la gent que no sabia prou de llegir encara en català. Bé, doncs la revista Catalunya, 7 i 14 de gener de 1911, va publicar un dossier on hi va desfilar la plana major dels noucentistes. I en aquest dossier, Josep Pijoan, cervell d'aquell noucentisme inicial, escriu: «No sirve la cultura para decorar un pueblo libre, sinó que ganen solo la libertad los pueblos cultos». Fixeu-vos, la cultura no sirve para decorar, la cultura doncs, no és concebuda com un guarniment, sinó que ganen solo la libertad los pueblos cultos. La cultura és un mitjà d'alliberament, de transformació, de reforma, etc etc etc. Bé, per tant, doncs, culturalisme sí, però no pas repeteixo eteri, absolutament aplicat en aquesta reforma global, només que des de dalt cap a baix, i concebut a través de tot de mitjans ideològics, cultura, literatura, arts, ensenyament, etc etc etc. D'acord amb tot això, és que ja fa molts anys doncs, vaig fer una definició de noucentisme, que ara aquí em limitaré a recordar, perquè continuo sostenint-la, i és que, segons tot això, bé, el noucentisme fos un fenomen ideològic, ideologia entès no tal com la va entendre Marx, allò, una mena de tritus propi de l'alienació d'una societat dividida en classes, sinó ideologia en tant que ciment cohesionador, ideologia en tant que allò que permet doncs, a la gent, col·lectivament o individualment, d'explicar-se el món i les seves relacions amb el tal món. Fenomen ideològic, doncs, el noucentisme, que això aproximadament entre el 1906 i 1923, tipifica les aspiracions hegemòniques de la mesocràcia impulsora del catalanisme polític. Fenomen ideològic que postula els interessos d'aquesta mesocràcia en un pla ideal. I, mitjançant la creació d'un complex sistema de signes lingüístics i iconogràfics, formula models i projectes que, a més d'explicar analògicament la realitat, contribueixin anagògicament a establir normes de comportament social, tendents a possibilitar la viabilitat d'una acció reformista. Bé, per tant, noucentisme. Continuem amb les parts del títol. Anagogia i analogia. Analogia potser sona més, anagogia no tant, però bé, tot és grec. Recordeu, la preposició ana en grec significa, ho explicaré així gràficament, és això, tot això que explica, i pop, això és el que vol dir en grec la preposició ana. Anagogia, en aquest cas és això, portar cap amunt. Anagogia, doncs, és, per dir-ho com Minya, la seva patrologia llatina, anagogia, i test ad superiora ducens locutio, el discurs que ens permet d'elevar. I aleshores Ferrater Mora parla també del fet que anagogia, en teologia, vol dir aquesta elevació de l'ànima cap al regne de Déu. Hi ha, per tant, també en el concepte d'anagogia una dimensió quiliàstica, escatològica, mil·lenarista, que de vegades pot desembocar en una parusia laica. Bé, i l'altra, analogia. En aquest cas no és amunt, sinó que és així. La idea d'anar, la preposició grega aquesta. Què vol dir analogia? Bé, vol dir en grec ja relacionat, proporcionat, semblant, i acaba servint per expressar una correspondència, semblança o correlació entre diversos objectes. Com diu Ferrater Mora, pròxim també en aquesta casa, l'analogia és l'atribució dels mateixos predicats a diferents realitats. I a partir d'aquí doncs, hem parlat, parlem, posem per cas de llenguatge o de pensament analògic per contraposició al llenguatge o al pensament lògic. Lògic és empirisme, és cosa racional, és deducció, és inducció, mentre que analògic és comparatiu, metafòric, figurat, etc. Bé, pertinència, doncs, aleshores, en aquell moment de l'analogia, figuració, metàfora, etc etc. Doncs una situació de carner. Les generacions es lliguen més amb imatges que no pas amb pensaments. Home, doncs sí, si vols arribar a molta de gent, millor que et serveixis d'imatges visuals, iconogràfiques, literàries, plàstiques, metafòriques, de la mena que sigui, que no pas els pensaments, que sempre és una cosa més abstrusa, més racional, que requereix més d'esforç, segons com. Convencem la gent més aviat per l'apel·lació al sentiment i per la intuïció, que no pas per un raonament inductiu, deductiu, d'allò del tot lògic. Aleshores, també, en aquell moment, home, és clar, som en aquell moment, vull dir, la literatura encara, som en plena galàxia Gutenberg, que això no ho oblidéssim mai, la ràdio no arriba fins al 1924, doncs la literatura constitueix, com ha dit també Event Soar, un dels indispensabilia del poder. Un dels indispensabilia del poder. Cal la literatura per tirar endavant segons quines reformes. Deia Prat de la Riba l'any 7. Qui gosarà negar que els poemes de Goethe i els cants de Heine han preparat als viatjants alemanys el camí dels mercats del món? Ara, això fora impensable, però llavors era la cosa més normal. Una situació en paral·lel en aquesta de Prat de la Riba, de l'any 12, això ho deia Prat, ho escriu el 7, l'any 12, 5 anys més tard, Moritz Goldstein, un autor jueu, autor d'un llibre sobre la importància de la literatura en la constitució de la consciència nacional jueva, escrivia: Bismarck no hauria pogut fer possible la unitat alemanya si abans aquesta unitat alemanya tirada endavant per Bismarck no hagués anat precedida pels nostres clàssics, que són els que han creat la veritable unitat espiritual d'Alemanya. Són afirmacions en paral·leles pràcticament, en fi, sinonímiques. Bé, i aleshores a partir de tantes de citacions com vulgueu, Carner. Els poetes han engendrat l'Alemanya moderna, la moderna Itàlia, 1908. I després també, entre moltíssimes altres citacions, testimonis operatius de la concepció aquesta que es té en aquell moment de l'art i de la literatura en general, una precursora, 1894, de qui jo anomeno, no pas amb ànim d'esperar, sinó crec que simplement descriptiu, el gran ayatolà de la trepa noucentista, que era el bisbe Torres i Bages. Torres i Bages escriu el 1894. Fixeu-vos, l'art, sense tenir una missió directa, moralitzadora o religiosa, és, no obstant això, i l'experiència ho demostra, un factor eficacíssim en els costums i en les creences socials. L'art és un factor eficacíssim en els costums i en les creences socials. Per tant, no és un art concebut com a mera fruïció desinteressada, sensible, emotiva, sinó que l'art està destinat a actuar sobre l'àmplia massa social. A partir d'aquí, vaja, citacions del Torres i Bages, tantes com vulgueu i més. L'elevació de l'home, anar a Gogué, l'elevació, el progrés de l'home és el fi de l'art. L'art tot ho sublima, tot ho eleva, tot ho dignifica. L'ofici de l'art consisteix a espiritualitzar totes les coses. L'ofici de l'art és eminentment espiritual, etc, etc, etc. L'art suavitza en gran manera els costums dels homes i és un factor indubtable de civilització. Ara diríem que l'art serveix per suavitzar els costums dels homes. Som al 1913 i encara continuo citant Torres i Bages, però podrem citar també Carner. L'art és un camí vers la perfecció. O Casanovas, Ignasi Casanovas, l'art verdaderament redimirà la vida. Ara algú es pensaria que l'art està destinat a redimir-nos de res, etc, etc. Bé, tantes situacions com vulgueu. Bé, aleshores, doncs, segons tot això, ja el 1919, en un estudi que va escriure mossèn Carles Cardó sobre Torres i Bages, que havia mort 3 anys abans, el 1916, és que parlava Carles Cardó, resumint-ho en un objectiu adequadíssim, de l'estètica de Torres i Bages com d'una estètica teleològica. És la manera grega de dir el que en llatí diríem finalista. L'estètica del noucentisme, la poètica del noucentisme, és absolutament finalista, cosa que vol dir orientada a l'assoliment d'uns objectius que, repeteixo, van molt més enllà de la mera i desinteressada fruïció sensible, purament emotiva. Tota l'estètica, tota la literatura té una finalitat, contribuir en aquest suavitzar els costums, en aquest modelar la consciència, el comportament de les masses, etc, etc, etc. D'aquí, és clar, aleshores també que hàgim de tenir present, almenys jo així sempre ho he vist, que el noucentisme, la seva poètica, la seva estètica, no és un codi intrínsec de regles per decidir veure com hem d'escriure, com no hem d'escriure, sinó que l'estètica, la poètica del noucentisme, en el fons, no és sinó el resultat de la projecció d'aquesta ideologia, d'aquests amplis valors en l'àmbit de l'estètica, en l'àmbit de la poètica, importantíssim, segons tota aquesta concepció, per des de dalt, des de la superestructura ideològica de l'art i de la literatura, etc, etc, incidir en aquesta transformació de la desitjada de les masses a tots els nivells. Per tant, doncs, estètica teleològica. Això automàticament ens porta, doncs, a fixar-nos en el fet que ja els mateixos noucentistes, sempre començant per l'Aiatolà Torres i Bages, tenen clar que res de tot això que ja feia unes quantes dècades que predicaven, des dels anys 70-80, parnassians i tota la trepa, de l'art per l'art. I ara, això anatema, l'art no es pot quedar en si mateix. L'art cal que transcendeixi en aquesta acció civilitzadora, humanitzadora, etc, etc. I per la mateixa raó és que des del noucentisme igualment es proscriu l'art per l'art com així mateix les incipients avantguardes. Doncs has vist un art que doncs es pretengui autosuficient com és el de les avantguardes i que es concebi d'una manera absolutament tancada en si mateix. No, això és evidentment del tot inassumible. Aleshores, també això és el que fa possible que dins l'ideari noucentista i en virtut de tot aquest muntatge es practiqui allò que doncs, també ja fa temps vaig designar a través d'una expressió anglesa que d'antuvi significa en anglès blackout, significa una apagada, un apagón, que diuen de vegades, se'n va la llum, plom, blackout. Bé, però en ergotisme propi de la premsa, blackout té el significat literal de la tal expressió en anglès, és a dir, black, allò negre, out, tot allò negre, fora. Bé, doncs aleshores, certament, el noucentisme, tot allò que no s'ajusta en aquesta realització artística literària que contribueixi doncs, a la ideologització de les masses en un sentit atemperador de passionalitats i doncs, que s'avingui a comportar-se d'acord amb els cànons de propis d'aquesta mesocràcia, tot el que no s'hi avingui, black out, queda censurat, si voleu dir-ho. La paraula aquesta ja es pot ser excessiva, però jo parlo bàsicament de black out. Simplement doncs, no és pres en consideració o és marginat. Testimonis, tants com vulgueu i més. Per exemple, Ferran i Mayoral, que és un d'aquests noucentistes conspicus, no és una figura de primera línia, no és un Ors, no és un Carner, no és un Grau de Liost, però és un tipus, però vagin autènticament a Ferran i Mayoral, com altres noucentistes, diríem, d'aquests menors, però que tot just per això de vegades són els més representatius d'allò que va ser en conjunt tot el moviment. Doncs Ferran i Mayoral l'any 20 parlava de la necessitat de crear una coratjosa societat d'amics de la decència artística, que combatés per tots els procediments i tots els ordres de l'art el mal gust i a la barroeria, i que doncs, aleshores esdevingués un mitjà per crear gent virtuosa, Ferran i Mayoral. O encara, en el número aquest mateix que us deia de 1911 de Catalunya, gener de 1911, un article esplèndid, com tots els seus, sempre que ens ho mirem això des d'una perspectiva objectiva, escèptica, desapassionada, del Ramon Rocabado, que és un altre d'aquests personatges conspicus del noucentisme, el qual doncs, escrivia, entre d'altres coses, a propòsit de tot això, que importa no únicament una activitat positiva, sinó també una activitat eliminativa. I aleshores establia un inventari de tot allò a què calia aplicar això que jo en dic blackout i que ell en deia obertament censura, que tanta història. I així parlava de no se debe publicar notícia alguna de crímenes, se debe boicotear a las empresas teatrales industrializadoras de la corrupción política, se debe ejercer severa censura teatral y no anunciar lo ilícito, se debe boicotear a las corridas de toros, no se debe publicar literatura folletinesca, fijar un máximo muy bajo para los ataques políticos personales, esto es, un mínimo muy alto para todo lo educativo y estimulante. Això és noucentisme, això és el programa del noucentisme, en aquest sentit, activitat no únicament positiva, sinó també eliminativa. I aquest senyor doncs, ho diu tan francament i panxament, i favor que ens fa passats els anys i les dècades, per dir, doncs sí senyor, el noucentisme era això. Torres Garcia també, en un seu article de l'any 13, ve a dir el mateix. I si el comunicar aquesta serena joia és lo propi de l'art, crec que no devem concedir l'honor ni admetre com a obres veritables de l'art les que ens torbin o ens lliguin al dolor, a les tristors de la vida, a lo imperfecte, a lo impur o a lo va de la realitat fugitiva. I diem que aquestes obres no les devem admetre com a obres veritables d'art, perquè realment no ho són. Això és noucentisme, això és blackout. A veure, bé, però i aleshores, i les masses, i aquestes elites, i tot això com anava? Tret important del noucentisme també, la relació entre producció cultural, tant culturalista, tant elitista, i conjunt de la massa social. A veure, volem arribar a la massa per transformar-la, per reformar-la, etcètera, etcètera, però aleshores hem de baixar el nivell? Doncs no, noucentisme és també aquest altíssim grau d'exigència. No ens hem de rebaixar el nivell de les masses, hem de fer tot el possible perquè siguin les masses les que diguin endavant aquesta anagoge, aquesta anagogia. Bé, i aleshores aquí també tantes manifestacions com vulgueu. Però potser per il·lustrar això, no rebaixarem la qualitat del producte, ens farem tot el possible perquè la massa augmenti el seu nivell. Potser on això més clarament es veu, o si més no, perdons, il·lustrar-ho més fàcilment ens hi podem remetre, és en el procés de codificació lingüística. Perquè, esclar, noucentisme és també paral·lelament, sincrònicament, coetàniament, la codificació lingüística que està tirant endavant en Fabra. Hem d'avenir-nos al català que ara es parla, ple de corrupteles, barbarismes, dialectalismes, vulgarismes? No! Al contrari, hem de fixar un estàndard i a partir d'aquí fer el possible perquè la gent vagi a pujar el seu nivell fins a assabentar-se de com cal dir les coses i com cal escriure-les, no cal dir. Alguns textos de Fabra en aquest sentit són altament il·lustratius. Fabra, esclar, de modernista s'havia convertit en un noucentista total, ja que sabeu, Prat de la Riba, el crida doncs, a Catalunya altre cop, etc etc etc. Un article seu esplèndid de l'any 13 en defensa de les normes que van de ser publicades llavors, ara també hem celebrat el centenari, a favor de la norma gràfica aquesta de la L geminada. Diu Fabra, a veure, cal combatre doncs, la desnacionalització de la llengua reintroduint en el llenguatge escrit les formes catalanes, com ara aquesta L geminada, que encara eren la pronúncia llavors, si més no, viva en zones del domini lingüístic, com ara les illes, doncs cal introduir aquestes formes catalanes en la llengua doncs, això escrita en l'esperança que l'ortografia no deixarà de reaccionar sobre la pronunciació i deturarà l'acció pertorbadora de la llengua oficial. Si fixem com a norma que doncs, ara escriurem col·legi amb L geminada, potser aleshores acabarem reintroduint en la realitat viva de la llengua el fet que la gent s'avesi a dir col·legi i no col·legi, etc etc etc. O, per exemple, també un altre text de Fabra en què diu bé, sí, doncs jo em vaig decidir per la grafia aquesta de prendre. Tothom diu prendre, sí, però si ara la gent s'avesa a començar a dir prendre per influència de la llengua escrita, tot això que haurem sortit guanyant és la revolució des de dalt. O, per exemple, i ja que som doncs, aquí a Girona, un escrit d'en Carles Rahola, en què també aquesta idea de l'anagogia, hem d'elevar-ho, doncs, hi és expressada a propòsit de la llengua. Escriu Carles Rahola, 1933, en tota obra ascensional, anagògica, d'elevació, i aquesta de la purificació de l'idioma vernacle és la primera, la democràcia no té res més que no té res a veure amb la vulgaritat. La democràcia no ha de ser mai un rebaixament, sinó una ascensió constant. Això a propòsit de la llengua. Per tant, el que ha de fer la gent és aprendre's la llengua normativa i deixar de dir barbarismes, etc 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 etc. I aleshores, d'altres exemples també, doncs, elevació a propòsit de la llengua, Ferran i Majoral, Carles Sol de Vila, un altre exemple d'un altre noucentista conspicu que jo no em cansaré mai de reivindicar, que és, que era, Ivon Lescop. Ivon Lescop era el pseudònim de mossèn Ricard Aragó i aquest bon home va ser l'apòstol de la Lliga del Bon Mot. Noucentista al 100%, d'altra banda va ser la primera persona arreu de les Espanyes espanyoles i no espanyoles i peninsulars i extrapeninsulars i ultramarines, l'Ivon Lescop, que va llegir Saussure i que citava en les seves obres Saussure. Ivon Lescop. Bé, doncs Ivon Lescop aleshores tot això ho remet bàsicament a la qüestió de, d'acord tot amb el que fa l'Institut, d'acord amb la reforma fabriana, però el que importa aleshores també és anar eradicant de la llengua tota mena de paraulotes. I així, per exemple, en un moment donat, doncs escriu el següent. Bon mot, llibertat i imperialisme, veus aquí la rica ascensional gamma de la Catalunya del pervindre. O també el mateix Ivon Lescop, no és una mort a la nostra llengua, encara que en molts llavis catalans es trobin senyals de putrefacció. Traieu-li les sotsures i vileses i ella, per si sola, s'enlairarà lleugera vés els cims més alts de la cultura. Si Fabra es dedicava a empaitar barbarismes, vulgarismes, etc, etc, no cal dir Ivon Lescop, mossèn Ricard Tarragó es dedicava a empaitar paraulotes, renegots, etc, etc, etc. I tot formava part d'aquest procés de disciplinament de les masses en el sentit de la reforma anhelada pels noucentistes. Bé, pas aleshores de l'analogia a l'anagogia. Bé, d'acord, bé, importància de l'analogia, pulsió anagògica, d'acord, però com es passa d'una cosa a l'altra? Bé, doncs s'hi passa en virtut d'una confusió programàtica entre ètica i estètica, estètica i ètica. En el convenciment que gràcies a l'elaboració d'una forma més perfecta, allò que traduït en termes laborals deien també per ploma de l'Eugeni d'Ors, l'obra ben feta, doncs si s'aconsegueix això serà molt més fàcilment realitzar aquesta millora, aquesta elevació. L'anagogia doncs contribuirà a, bé, això, a fer possible l'anagogia, però això sempre en la mesura que doncs procedirem a marfondre ètica i estètica, estètica amb ètica. En aquest sentit, a veure, també el noucentisme fa el mateix en un altre sentit que havia fet el simbolisme. El simbolisme dècades abans havia establert bé allò de les correspondències, tot hi havia una correspondència i les correspondències que s'afanya doncs, a establir el simbolisme van en cerca del que podríem anomenar una apoteosi sinestèsica. Tot se relaciona, el famós sonet de Rimbaud sobre el color de les vocals, vull dir, és una teoria de les correspondències en horitzontal. El noucentisme això ho fa semblantment però en vertical i no pas a la cerca d'una apoteosi sinestèsica, sensible, emotiva, sinó a la recerca d'una apoteosi anagògica. Gràcies a aquest joc de correspondències que establirem serà possible tirar amunt, procedir en la tant a l'anhelada reforma. I en aquest sentit encara també una precisió teòrica que m'enllevo de Lucien Goldman, sobre, bé, això, vull dir, el paquet ideològic conceptual que hi ha darrere d'unes tals formulacions. Parla Lucien Goldman del que ell anomena la lògica emanatista o emanatisme, d'emanar, emanatisme. I diu Goldman que segons l'emanatisme cada element només es pot comprendre a través del conjunt de les seves relacions amb els altres elements. I aleshores, segons això, és que s'entén que les coses són com són perquè tot està interrelacionat i per entendre segons què només ho podem fer a la mesura que tot emana. Emanaria del Volksgeist. També els noucentistes no s'hi van fer forts, és clar. Però sí que s'hi van fer forts a accentuar tot aquest grau de correspondències, de paral·lelismes entre realitats absolutament diverses. I a partir d'aquí, bé, comencem a il·lustrar-ho amb gloses de l'Ors, tantes com vulgueu i més. Però començo amb una que ja amb el títol ho diu tot. És una glosa de maig de 1919, exactament de 15 de maig de 1919. I el títol d'aquesta glosa fa "Tot s'enllaça". Quin és el pretext anecdòtic de la categoria que n'extreu aquí, Ors? El següent. El maig de 1919, a Madrid hi té lloc una mena de convenció d'aviadors. Tots són estrangers. Els aparells, no cal dir, tots són estrangers. Aquí estem amb un endarreriment, això diu la premsa de l'època. Caram! Va. I aleshores, doncs, per primera vegada, aquell maig de 1909, hi ha un d'aquests aviadors anglès que per primera vegada va amb avió de Madrid a Barcelona, és a dir, surt de Madrid havent esmorzat, arriba a Barcelona, fa el dineret, i havent, ho diu la crònica, doncs, després d'haver dinat i haver-se doncs, fumat un puro, encara era possible fumar llavors, i haver fet el cafè de rigor, se n'entorna cap a Madrid, pim-pam, el mateix dia. Quina meravella! Això no era possible aquí. Però és que va donar la casualitat, la tràgica casualitat, que aquells mateixos dies dos aviadors espanyols que s'havien enlairat de Tetuán, només enlairar-se, va caure l'aparell i doncs pobres van morir-hi. Bé, això és l'anècdota. Com ho explica això, en aquesta glosa tot s'enllaça? Com? Estranyeu que aviadors estrangers brillantment triomfin mentre que els vostres fracassin i sucumbeixin miserables? Però és que creieu que un poble pot volar bé sense que construeixi bons aparells per volar, sense haver una bona enginyeria? I que pot haver-hi força d'enginyeria sense saber força de mecànica, i saber força de mecànica sense força física, i força física sense força de matemàtica, i força de matemàtica sense una bona filosofia matemàtica, i una bona filosofia matemàtica sense una bona metafísica. Fixeu-vos com va enlairant la cosa. I saber bona metafísica sense assolir un cert nivell moral, i assolir un cert nivell moral sense tenir un cert bon gust, i tenir un cert bon gust sense practicar alguna selecció de maneres, i conclou categòricament, lapidàriament la glosa, home espanyol, qui fumes el camarí d'una soprano, tu tens la culpa que els aviadors exemplars caiguin en terra de quatre vientos. Això és amanatisme, això és enllaçar-ho tot. Ara faig un salt, una anècdota que em sembla genial, podem fer-hi una mica més de broma encara. Carlos Soldevila, escriptor noucentista, segona generació, per tots quatre costats, ja sabeu, bé, va esclatar aquí, doncs primer van fer l'Arroyo Salzamiento, aquí va esclatar la revolta, se'n va haver d'anar a cuita corrents cap a París, es va quedar a París, i s'hi va passar pràcticament tota la guerra, l'acabament de la guerra d'aquí, l'esclat de la guerra mundial, de la segona, i no va tornar a Barcelona fins al 41, aproximadament, o així, 41-42. I quan va tornar, doncs, esclar, va publicar un llibre, evidentment, només podia ser en castellà, però havia de viure, el Carles Soldevila, que es deia El París que jo he visto. I explica una anècdota que sotmeto a la vostra consideració perquè decidiu si sí, si no, si és cert, si no és cert, si això de l'amanatisme funcionava llavors o funciona també ara o què. Quina és l'anècdota? Ens hem de posar en l'escenari d'una pinícula d'alemanys dolents. Els alemanys eren, però són dolents. Bé, però clar, són més perquè doncs, són el París ocupat. I explica el següent, Carles Soldevila. Voy en el metro con buen número de paisanos franceses y unos cuantos oficiales alemanes. Die Wehrmacht, pum. En una estación entran cuatro soldados y al ver a los oficiales se cuadran con una rapidez y una rigidez de autómatas. Bé, figureu-vos la pel·lícula. Una senyora murmura a media voz. Vaya comedia. Y un oficial alemán que la ha oído se inclina cortésmente y le dice en correcto francés, «Señora, es gracias a esta comedia que estamos aquí». La frase és bonita, casi tan cierta com bonita, voy comprendiendo. A veure, acceptem o no acceptem la lògica de l'amanatisme? En la mesura que aquests oficials alemanys, aquests soldats alemanys, havien sotmès una disciplina tan rigorosa, és que procedien, de moment, a fer allò, les pel·lícules d'alemanys dolents, repeteixo. Però el que infereix aquest oficial d'Alemanya és que això no és una comèdia. Gràcies a això que pot ser vist com només una comèdia, però que darrere hi ha tanta de disciplina, tanta d'interiorització de pautes de conducta, és que, senyora, els qui són a casa d'aquí som nosaltres, els alemanys, a casa seva, a França, i no a l'inrevés. Tenia raó o no tenia raó? Vosaltres mateixos. Això Ors ho va il·lustrar a través de bé, diferents al·lusions. En un moment donat parla d'una obra del Max Beerbohm, L'hipòcrita santificat, vull dir un tipus que era un hipòcrita, i en un moment donat per una mena de juguesca va decidir que es plantificaria una màscara de persona honrada durant una temporada. I doncs la màscara va actuant sobre aquest hipòcrita, sobre aquest bandarra que era llibertí, i es va acabar convertint, quan es va treure la màscara, en una persona honrada. Ho explica també, això l'anomena la simulació moral, ho explica també en termes de bé, allò que deien Pascal i els jesuïtes. I què deia Pascal en aquest sentit? I l'anècdota també és reportada per l'Ivonne Scope a què em referia jo abans. Un dia digué a Pascal un dels seus amics, si jo tingués fe, cansaria d'exemplar la meva conducta. Si jo tingués fe, cansaria d'exemplar la meva conducta. A les quals paraules respongué Pascal. Tingues bona conducta i tindràs fe. És a dir, pràctica operativa del ritu. Pràctica operativa de quadrar-se davant d'un oficial. Pràctica operativa de, per exemple, més gloses de l'Ors, doncs el bo de l'estiu, encara que faci una calor de mil dimonis, senyors, cavallers, aneu sempre vestits amb armilla, encara que us esteu morint de calor, Per què? Perquè això comporta aquesta interiorització d'una pauta repressiva, però que tanmateix després es tradueix en un exemple destinat a repercutir en les classes populars, etc, etc, etc. Aleshores, clar, segons això, sense bellesa, doncs certament no hi ha salvació, importància doncs de la bellesa. Una altra situació, un altre noucentista conspicu, el Joan Llongueres, de Terrassa, el 1911 escriu: el desconeixement de la bellesa és avui dia el més imperdonable dels pecats de la ciutat. Els homes, els pobles i les ciutats que no la sentin, la bellesa, han d'ésser reduïts a dura submissió, a esclavatge perpetual, a vergonyosa inferioritat. A la mesura que ens esforçarem a actuar de manera bella i com cal, és que aleshores doncs, aconseguirem aquesta reforma en l'àmbit de la moralitat, dels costums, i es produirà la anagogia, aquesta elevació. Ara, sense cap mena de dubte, allò que més il·lustra el noucentisme, almenys des d'aquesta perspectiva doncs, en què jo l'estic enfocant avui aquí, és la ben plantada. Fa molts anys també vaig definir la ben plantada com la sublimació estètica d'una ètica disciplinària. La ben plantada de l'Ors és la sublimació estètica d'una ètica disciplinària. Algun exemple també, després aniré ja a fer la lectura doncs, en fi, més global. Ja sabeu, la ben plantada, doncs, bé, doncs allà ambientada a la costa, l'estiu de 1911, som a l'agost, setembre de 1911, etc, etc. I vindria a ser, abans d'aquesta definició doncs, això comprimida, doncs bé, una maqueta de la Catalunya ideal, de la Catalunya somiada. I en aquella colònia d'estiuejants, no cal dir, tots burgesos, la classe aquesta doncs, que està tirant davant el procés, doncs la glosa concretament de la colònia, qui té l'honor de comptar-la en son sí, a la ben plantada, en un moment donat parla d'automòbils, imagineu-vos, n'hi hauria B4 i encara, però bé, automòbils que passen rebents per les carreteres aixecant un núvol de pols. I aleshores, diu, davant d'això, un senyor hisendat respectable n'extreu la conclusió. Això, que hi hagi allà quatre automòbils, això és el que fa que hi hagi anarquistes. Caram, quina inferència més amanatista. Perquè, a veure, que passin quatre automòbils aixecant pols, això potser més aviat hauria de provocar que hi hagués asmàtics, perquè doncs, la pols, la contaminació que en diem ara... Però no, ell no parla d'asmàtics. Això que passin aquests cotxes corrent així, això és el que fa que hi hagi anarquistes. Aquí la postil·la que jo poso, i doncs que hauria calgut posar en l'edició crítica de la ben plantada, és que ves per on, aquesta glosa és de 6 de novembre del 1911, doncs tot just ves per on, quines casualitats. Dos dies després, del 8 al 10 d'aquell mateix mes, s'havia de celebrar, i es va celebrar a Barcelona, el Congrés Fundacional de la CNT, de la Confederació Nacional del Treball. Ai, ves per on, quines casualitats. Quines inferències, quina manera d'intentar doncs, incidir en la realitat des de l'esteticisme, des d'aquesta confusió d'ètica, estètica, estètica, ètica, estètica, estètica, ètica. Bé, la ben plantada, tota la ben plantada és un discurs analògic, evidentment, és literatura, és doncs, a través d'una antinovel·la, però bé, antinovel·la o novel·la, una manera de col·locar els valors morals a transmetre per tal de tirar endavant la reforma i fer-ho no doncs, a través d'un decàleg, d'un manament, d'una exposició raonada, és que us heu de saber comportar, no heu de ser tan primaris, etc. Perquè... No, a través doncs, de la ben plantada. Bé, doncs, aleshores, analogia, però com s'acaba la ben plantada? Amb una ascensió, és l'ascensió de la ben plantada, s'acaba amb una anagogia. Això va escandalitzar segons qui de l'època, perquè van considerar-ho irreverent, perquè talment la ben plantada era com el Crist, oi? Que la Mare de Déu ascendia als cels. Oh, Déu meu senyor, quina blasfèmia. Però d'altres ho van saber entendre millor i d'altres no ho han entès mai, cap problema. Però el joc és aquest, analogia, anagogia. A través de tot aquest muntatge analògic, després apa la consumació de l'anagogia, la senyora se'n va al cel. Però abans d'anar-se'n al cel, escull el seu profeta, Eugeni d'Ors, i li transmet doncs, els valors que ha de transmetre. I entre d'altres coses, li diu la ben plantada a Xenius, a l'Ors, la teva raça, Xenius, és avui prostrada per molt de mal. Hi ha els llargs segles de serviment que n'han extingit la virtut antiga. Hi ha, fixeu-vos, hi ha la corrupció de les arts, mare de les pitjors violències. Som a l'any 11, feia dos anys de la Setmana Tràgica. Ah, caram, o sigui que la Setmana Tràgica havia estat conseqüència que doncs, les arts eren corruptes? O la setmana tràgica havia estat conseqüència no pas que les arts estiguessin corruptes, sinó que hi havia una conflictivitat social de base, etc. No, 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 amb això no hi entrem. No, blackout, que si hi havia conflictivitat de classes, etc, etc, etc. Per què? Perquè, evidentment, si haguéssim desenvolupat unes arts tal com Déu mana, doncs aquestes haurien influït en l'àmplia massa social, de manera que ja no experimentés doncs, això, l'àmplia massa social, cap mena de pruïja revolucionària, d'anar a cremar esglésies, matar capellans, etc, etc, etc. D'altra banda, també, altre cop una postil·la al marge, perquè no hem de perdre mai les realitats de base, les infraestructures, que deia el barbut de Trèveris, i és el fet que ves per on aquell any, de la ben plantada, agost, setembre de 1911, o que bonic, o que maco, havia estat l'any de les desgràcies. La nit del 31 de gener a l'1 de febrer de 1911, feia doncs, mig any, va haver-hi un temporal que va devastar tota la costa catalana des del Cap de Creus fins baix de Peníscola. I Vilassar de Mar, el poble on tàcitament ambienta Horts la ben plantada, perquè és on ell estiuejava efectivament aquell estiu de 1911, Vilassar de Mar havia estat un dels pobles més afectats. Molts de pescadors de Vilassar havien mort. Doncs bé, és tot just aquí que Horts ambienta, per un error, a veure, biogràfico casual, se'n va anar a estiuejar amb la família doncs, a Argentona i baixaven a prendre els banys a Vilassar de Mar, etc etc. Però és que aquesta és una de les funcions de la ideologia, la de daurar, la de revertir, la de capgirar i de fer doncs, avellidora una cosa que en fi, que veritablement doncs, no es prestava gens doncs, a tots aquests processos d'hipòstasi, que en diríem així més tècnicament, etc etc. Bé, aleshores començo a acabar. Bé, i tot això del classicisme, del mediterraneisme, bé, doncs aleshores, de marc conceptual genèric, d'ampli pretext prestigiador, de coartada ideològica justificativa, de tot això és que cabria valorar l'exaltació programàtica que fa el noucentisme del classicisme. És un classicisme absolutament, certament inventat, d'estampeta, però en el qual no cal dir, aquí la gent noucentista van de bracet amb els seus grans models europeus immediats, que era més per on ni més ni menys que la gent de l'Action Française, Charles Maurras, Maurice Barrès, Daudet, etc, etc, etc. Classicisme i mediterraneisme. Aquí, a veure, també mostres de llenguatge analògic. Joaquim Folch i Torres, en el seu escrit aquest també fundacional per tant Terrons i de què abans es parlava la Mercè Vidal de la llei de les formes de 1911, se serveix d'una sinècdoque per tot el món grecollatí, una columna per expressar idèntica idea d'elevació en el marc del classicisme. I diu Folch i Torres a la llei de les formes. La columna clàssica, i repeteixo, columna clàssica aquí per sinècdoque de tot el que va ser el món grecollatí, no és pas una força passiva, sinó activa. La columna clàssica no és un puntal que suporta, sinó una força que s'aixeca. La columna clàssica és una força ascendent. Neix de la terra i s'enfila. Sempre aquesta mateixa idea d'elevació. Alhora també classicisme concebut de manera ahistòrica i atòpica. Per exemple, Torres Garcia, diu un donat Torres Garcia, també allà a l'any 13, diu, ara, com diria dir el que entenem per classicisme, per a nosaltres classicisme no és un art derivat de les formes gregues, sinó quelcom completament independent. Classicisme és per nosaltres una cosa fora de tot lloc i tot temps, encara que per antonomàsia puga i degui apel·lar-se clàssic l'art grec. És un pretext racionalitzador, classicisme, que d'altra banda després esdevé un mot de força per designar-ho tot. Un article fundacional en aquest sentit, només que de l'any 8, de Jaume Bofill i Mates, Grau de Liost, es diu Classicisme Nacional. Ha aparegut també en aquesta revista en castellà de Catalunya, el 1908. I aleshores, Bofill i Mates concep aquí el classicisme no únicament com una doncs, possibilitat estètica, sinó ètica, i política, i de comportament. I, doncs, a partir d'aquí ve fusió, confusió ètica-estètica, estètica-ètica. L'Horts, doncs, proclama unes eleccions, un fet polític, com doncs, una cosa d'allò més hermosa, perquè més a més és mediterrània, i les confronta amb unes eleccions que feia poc que havien tingut lloc a Alemanya, i anant dient tot això, diu, i demà tot se'ns enllaçarà, la música amb l'escultura, la metafísica amb les eleccions. El Samanel, aquí hi ha una diferència entre un fet tan prosaic com ara les eleccions i la metafísica. Tot s'enllaça, tot quadra. I aleshores, és clar, no para l'home d'anar forçant aquestes analogies. A conseqüència de no saber tant de grec, els gentlemen d'avui ja no són tan gentlemen. És a dir, per ser un gentleman com cal, no tan sols calia anar ben vestit amb armilla blanca, també calia saber grec. I la mesura que un sabés grec és que es vestiria amb armilla blanca, donaria exemple, etc, etc, etc. O, per exemple, Ferran i Majoral, la poesia homèrica és el millor antídot contra els verins fastigosos que atempten contra la vida de les nostres races i de la nostra civilització. L'actitud clàssica és un deure de pròpia defensa. López Picó, ésser clàssic és esdevenir cada dia un xic més honest. Alça, clàssic no és únicament una opció estètica, és una opció ètica, perquè l'honestedat té a veure amb l'ètica, oi? I encara, per si no teníeu prou, doncs Riba, però vaja, fent de tornaveu de l'Action Française, en un moment donat, a l'any 19, afirma lapidari, autoritat és classicisme. Alça, que no era una columna, això de, home, doncs no, autoritat és honestedat, classíssima és autoritat, és honestedat, tot s'enllaça, tot s'entra, lliga, etc, etc, etc. Bé, i aleshores, clar, en tot aquest muntatge, al costat del classicisme, la mediterranitat. Bé, doncs la mediterranitat, també, com ja m'ha amagat de dir, d'escriure moltes vegades, és la versió catalana de les opcions paisatgístico-ambientals, la mediterranitat noucentista. A veure, a propòsit d'això, també recordem rapidíssimament un fet. Som a finals del 19, començaments del 20, a finals del 19 ja havia quedat clar això que després hem dit l'Europa de les dues velocitats. D'ençà de la revolució industrial, les potències europees que havien tirat endavant, que doncs, havien consumat la revolució industrial, eren les septentrionals. Mentre que, en canvi, l'Europa meridional havia restat ancorada en el que després hem dit subdesenvolupament. I aquesta diferència entre totes dues Europes, a final de segle, era ja, però vaja, palesa, palmària, d'allò més evident. Això va crear tot de conflictes, etc etc, agreujats doncs, per la guerra franco-prussiana, i aleshores hi ha tot de polèmiques. Max Weber, és clar, escriu l'ètica de protestant i l'esperit del capitalisme, ho escriu en 1905 i doncs dona explicacions de per què ha passat això. Però el fet és que aleshores és clar, es va creant un sentiment d'inferioritat entre les potències meridionals, que d'altra banda són les catòliques, a diferència de les septentrionals que són les protestants, però ja amb això no hi entro, això és la teoria de Max Weber, però el fet és que aleshores doncs, aquí com a autoafirmació d'aquestes potències meridionals que s'adonaven ja del seu endarreriment en relació amb les septentrionals d'Europa, es va començar a generar bé allò que sí, doncs el classicisme, som fills de Grècia, som fills de Roma, nosaltres, els italians, els espanyols, aquests, però bé, en fi, els catalans sobretot, etc etc. I en canvi els altres, les boires del nord, els bàrbars del nord, bé, tota aquesta mitologia. Bé, aleshores, doncs, apel·lar tot sovint, no únicament al classicisme, sinó a l'ambient, al paisatge mediterrani, era una manera com una altra de fer-se forts, doncs, en aquesta identitat que calia, doncs, afirmar i afirmar en aquest fet de la necessitat virtut. Vosaltres doncs, sou els més rics, però no teniu el mateix el mismo sol que hi ha en Espanya. Bé, això era el mediterranisme en tot aquest muntatge. I aquí també doncs, els nostres noucentistes anaven de bracet amb Action Française, etc etc etc. Bé, acabo ja. Aquesta última part que no vaig incloure en el títol. Superàvit d'analogia i dèficit d'anagogia. A veure, doncs sí, el noucentisme es va acabar en això. Què és el que vol dir? A veure, superàvit en analogia. A veure, en tant que proposta de reforma mínimament culturalista, per una cultura nacional, a través d'una cultura urbana i burgesa, el noucentisme va reeixir, entre d'altres coses, a desruralitzar el país, a codificar-ne la llengua, a entorcar-ne la literatura amb els guanys propis del postsimbolisme en poesia i amb els requeriments propis de l'assaig periodístic en prosa. Va assentar el noucentisme a les bases de professionalització de l'intel·lectual. Va el noucentisme propiciar, potenciar una plàstica acordada amb les opcions pròpies de l'Europa conservadora coetània.
tan allunyades de les romàntiques i modernistes o naturalistes com alhora també refractàries a les opcions avantguardistes que estan emergent llavors coetàniament. El noucentisme també va estendre la qualificació laboral a les classes mitjanes. Superàvit, analogia. Ara, dèficits en anagogia. Bé, doncs, per raons de motivació tan exògena com endògena, no hi entro, aquesta equiparació quant a cultura en paràmetres europeus semblants no va traduir-se en la corresponent incidència sobre un conjunt exponencial de la població. Cosa que vol dir, per exemple, tots els avenços formals aconseguits en l'àmbit de la llengua, no hi va haver prou acostament de la llengua parlada a la llengua gradualment fixada com a estàndard. La literatura noucentista no va transcendir gaire més enllà dels milieux de lletra ferits habituals. No tota la producció intel·lectual va entrar de ple dins els engranatges propis d'una economia de mercat. Les arts van esdevenir ben aviat, més aviat objecte de curiositat museística que no pas estímuls de renovada creativitat, les arts del noucentisme. I l'alfabetització massiva de les classes populars, va a continuar sent la gran assignatura pendent de l'època del noucentisme. Els interessaven els quadres mitjans, no pas les classes populars. Aleshores, doncs, i ara amb això sí que acabo, noucentisme i utopia. Bé, doncs, per dir-ho com Lewis Mumford, el social nord-americà, la història va encarregar-se de contradir obstinadament el component utòpic del noucentisme. El noucentisme és també el que és gràcies a un fort component utòpic. No únic del noucentisme, però sí especialment potenciat durant el noucentisme. En aquest sentit, abans citaven aquí Ocelai de Cal, en Puigverd. Bé, doncs, sí, està molt bé que es parli d'Ocelai de Cal. Ocelai de Cal va apuntar ja fa molts anys que tots els corrents ideològics de la Catalunya contemporània, carlisme, republicalisme, catalanisme, liberalisme militant, etc., han estat, en certa mesura, quiliàstiques, és a dir, mil·lenaristes. Ara també déu-n'hi-do el mil·lenarisme que estem vivint en la nostra actualitat. Tothom doncs, pensa que arribarà una mena de parusia laica el dia doncs, que doncs, en fi, tindrem això, que tindrem allò, el dia que tindrem el que sigui i que lligarem els cossos amb llangonisses, etc. Hi ha un cert mil·lenarisme. Bé, això, doncs, certament el noucentisme ho va potenciar i com? Ara, aleshores, va topar doncs, amb la crua realitat, amb la història, però certament l'utopisme hi era. Per exemple, també s'ha dit moltes vegades que les utopies sorgeixen a la Grècia antiga, centrades a l'entorn de la ciutat. La ciutat noucentista, la ciutat tal com la conceben els noucentistes, està prenyada de components utòpics. I amb això jo no vull ni de molt desqualificar que si és dolent o que si és bo. No, és un fet, vull dir, per components utòpics hi ha aquesta projecció en el futur que du a terme doncs, a deixar de banda l'observació empírica racional de segons quines realitats desagradables que no s'ajusten al programa ideològic propi i doncs aleshores es comencen a fer aquestes visions idealitzades i doncs utòpiques d'aquell demà en què ja serà possible que, per dir-ho altra vegada com l'Ors, tot s'enllaci. També és component utòpic, doncs bé, establir la fe, la convicció en el poder de certes elites, oi? Una analogia del sacerdoci. Què és la galeria dels noucentistes que va proclamant l'Eugeni d'Ors des del glosari, sinó un anar doncs, distribuint patentes d'elit entre aquella elit destinada tot just a tirar endavant la reforma? D'altra banda també s'ha dit moltes vegades diferents estudiosos de l'utopia que en aquesta n'hi pot haver lloc per a l'excentricitat. A l'utopia tot funciona, tot està degudament regulat, tot allò que no s'ajusta doncs, al projecte ja és bandejat, és omès, simplement no és ni afigurat. Això aleshores, aquest component utòpic del noucentisme explicaria doncs, el que podríem anomenar, almenys el que jo anomeno, la deriva kitsch del noucentisme. El noucentisme està bé, però a partir d'un moment donat doncs, ja veiem què va passar, vull dir, va acabar de generar moltes vegades en manifestacions absolutament cursis, carrinclones, llapades, ensucrades. Aleshores, clar, en aquest sentit, bé, també s'ha dit moltes vegades que la utopia és la negació de la negació. Tot ha de ser positiu, tot ha de ser flors i violes, com pugui ser-ho doncs, en el cas de la ben plantada. Oi? La negació de la negació. Aquí també doncs, m'atinc una definició que jo trobo esplèndida en els sentits, que del kitsch va donar ja fa molts anys Milan Kundera. És una definició directa, abrupta, demano perdó per l'expressió, però és literal del Milan Kundera. Milan Kundera va definir el kitsch dient que el kitsch és la negació absoluta de la merda. Així, literalment, el kitsch és la negació absoluta de la merda. Bé, en aquest sentit, el noucentisme va acabar experimentant una deriva kitsch. I aleshores, doncs què va passar? Bé, doncs va passar que, i això també ha estat observat, entre altres per Paul Tillich, que els que han combregat en un moment donat amb una utopia, major o menor mesura, però amb un projecte amb components utòpics, els que han combregat moltíssim, en la mesura que doncs, aquest projecte utòpic es veu contradit per la realitat històrica, complexa, canviant, etc, etc, doncs experimenten una tal desil·lusió que poden arribar a convertir-se en fanàtics contra el seu propi passat. I això, en bona mesura, és el que es va esdevenir. És a dir, part, no pas tota, però part de la reacció antinoucentista és protagonitzada per gent que d'antuvi hi havia cregut i d'allò més en el noucentisme. Després se'n senten desenganyats, amb tot això va contribuir també el fet luctuós, desgraciadíssim, que l'Ors va ser primer defenestrat, el van fer fora a puntes de peu, i que després l'home doncs, tenia unos xurumbeles, els havia d'alimentar, que li deien papapan, i doncs va acabar doncs, fent defecció i anant-se'n amb armes i bagatges doncs, a l'Espanya de l'ABC, que déu-n'hi-do. Tot va contribuir doncs, això, a posar doncs, en entredit allò que havia estat el noucentisme en aquesta seva primera etapa. En qualsevol cas, i ara acabaria aquí, doncs, bé, citant una declaració d'un dels meus mestres, el Joaquim Moles, que en un llibre aparegut enguany, que és un llibre que considero molt interessant, que l'ha publicat l'actual directora de la Biblioteca Fundació Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú, la Montserrat Comas, ha fet un estudi que ha aparegut ara abans de l'estiu sobre la vida cultural a Vilanova i la Geltrú d'entre 1914, l'any de la Mancomunitat, etc., fins a la Guerra Civil. He fet un buidatge de la premsa i, caram, déu-n'hi-do, quina vida cultural doncs, hi va haver a Vilanova durant aquests anys, els anys pròpiament noucentistes. Bé, aleshores a Montserrat Comas li va demanar al Moles un pròleg i el Moles en aquest pròleg deia, parlava d'això que abans també n'hem parlat, del somni noucentista de convertir una petita pàtria renaixent i sense estat en una gran ciutat. I continuava també dient Mola, sempre a propòsit del noucentisme d'aquest període, d'això que va ser el noucentisme dins d'aquest període, el somni d'una petita pàtria que un dia va ser possible, aquest somni, aquesta reforma, aquesta anagogia, i que tanmateix les circumstàncies polítiques i bèl·liques van aterrar sense pietat. Doncs bé, això va ser en bona mesura el noucentisme, però ves per on encara hi estem posats, no dins el noucentisme, però sí que en molta mesura dins la mateixa dinàmica que tant va contribuir, si no a engegar de vell antuvi, sí a propiciar i a fomentar el noucentisme, i la mesura que encara hi estem posats i que encara volem creure en aquesta petita pàtria ni el somni destinat a fer-la possible, és que ens hem aplegat avui aquí per continuar parlant del noucentisme. Moltes gràcies per la vostra atenció. Thank you.